Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Sabadell es troba a la cua de la recollida selectiva a la comarca i sembla que no ho fem molt millor amb els residus voluminosos. Només 2 de cada 10 objectes d'aquest tipus, com ara matalassos o mobles, es recullen des del servei gratuït que ofereix l'Ajuntament. La resta acaben abandonats en places i carrers. Així constata la síndica municipal de Greuges, Eva Bellan. Són declaracions al programa Al Matí.
Fem ús, per exemple, de tot el tema de recollida de voluminosos, no? Tenim un servei de recollida de voluminosos que tu truques al telèfon del Punt Blau i et diuen, mira, treu els mobles el dimecres a les 8 del vespre perquè passarem aquest dia a recollir-los, no? Moltes persones, jo, bueno, no sé si el coneixen, però directament no en fan ús, no?
Davant d'aquesta realitat, la síndica ha obert una actuació d'ofici per esclarir-ne les causes i estudiar possibles solucions, sobretot després de les moltes queixes que li han traslladat veïns d'arreu de la ciutat. De fet, Avellan ha assegurat que hi ha punts negres on, de manera massa freqüent, diu, s'acumulen trastos vells. I aprofundim d'aquí a uns minuts, abans us avancem la resta de temes de la jornada.
Titulars.
L'alcaldable de Ciutadans, Adrián Hernández, té com a objectiu fer fora el quadripartit del govern.
Així com el 2015 Ciutadans tenia l'objectiu d'entrar a l'Ajuntament, perquè no va ser la primera vegada de la història que vam entrar, ara tenim un objectiu diferent. Ja portem 4 anys a l'oposició, coneixem molt millor la ciutat, sabem quines són les mancances i els reptes que té la ciutat, que a nivell estratègic són un munt, i a nivell del dia a dia també. Llavors nosaltres fem un plantejament de sortir a guanyar les eleccions.
Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Adrián Hernández, que ha passat avui pel magazín matinal de l'emissora, ha erigit el seu partit com l'única força que no pactarà amb els independentistes després del 26 de maig.
Andrea Motis actua demà a la Cava Urpí.
La trompetista barcelonina presenta el seu disc Do Outro Lado Do Azul, amb un repertori emmarcat accent brasiler. Andrea Motis n'ha parlat avui al matí.
He quedat un repertori ben variat i ben complet, perquè té cançons meves, d'en Jean-Marc Sanqué, del Sergio Krakowski, que és qui toca pandeiro aquí, i després té clàssics de cançons precioses que em van enamorar i m'han encantat i m'han donat moltes ganes de fer-les, i les vam fer, també les vam versionar.
La trompetista actuarà acompanyada del quintet liderat per Joan Chamorro amb una doble sessió amb entrades exaurides.
I segons avança el diari Esport, un grup inversor nord-americà ha presentat una oferta per adquirir el paquet accionarial d'Esteve Calzada.
El president del Centre d'Esports ha confirmat aquest extrem, però ha assegurat en un comunicat que l'oferta procedia de l'expresident arlequinat Antoni Reguant. Més detalls a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment de fer un cop d'ull als serveis. Comencem per la previsió del temps de la mà de la Carme Farnell. Molt bon dia, Carme.
Bon dia, tot i que avui hem començat amb un ambient ben hivernal, amb temperatures baixíssimes per començar la jornada, a poc ja s'han recuperat i ara mateix parlem d'aquests valors de 10 i 11 graus a diversos punts del litoral i de l'interior. Tot i això, encara mantenim un ambient fred. També cal dir que avui està dominant el sol, hem tingut núvols també a primera hora del matí, també podran créixer encara algunes nuvolades que de fet no han fet net cap als comarques de Girona i podran créixer aquestes nuvolades de cara a la tarda i que podran deixar algun ruixat puntual cap aquí, cap a la zona entre el Maresme, Vallès Oriental, Selva, en qualsevol cas serà poca cosa. Estarem a l'espera de la perturbació que ens arriba aquesta propera nit i que ha de deixar pluges de cara a demà, sobretot les més importants han de caure durant la segona meitat del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al transport públic, alguna incidència a aquesta hora? Ens n'informa el Javier Arjona des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Al marge del tall a les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Glòries i Can Jaume Andreu, amb servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, sense incidències destacables segons els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia, Javier. I pel que fa a les carreteres catalanes, hem de destacar a aquesta hora algunes retencions a la B30 per enllaçar amb la C58 a l'altura de Barberà del Vallès. Hi ha, com dèiem, circulació lenta en direcció a Girona i també per agafar la P7.
La notícia del dia.
La síndica de Greuges municipal actuarà d'ofici per investigar l'abandonament d'objectes voluminosos a la ciutat. Segons dades aportades per Eva Bellan, el 80% dels residus d'aquest tipus que es recullen són perquè es troben al carrer. Només un 20% es fa a través del servei gratuït que presta l'Ajuntament. A part d'això, hi ha punts de la ciutat on apareixen massa objectes voluminosos pel nombre d'habitants.
Els residus als carrers han estat el tema de la secció quinzenal que protagonitza la síndica municipal Eva Bellan al programa Al Matí, un aspecte que ha generat nombroses queixes veïnals i que ha fet actuar d'ofici a Bellan. Es tracta de l'abandonament dels grans voluminosos a la via pública, és a dir, matalassos o mobles, sense concertar una cita amb el servei especialitzat per retirar-los. Les dades justifiquen que la síndica actuï de mutu propio per investigar aquests fets.
El 80% de les escombraries que es recullen de grans voluminosos, parlo de matalassos, mobles, etc., no es fan a través del servei, o sigui, es fan perquè es troben i es recullen, no? Només un 20% la veïna o el veí ha trucat al servei i s'ha anat a recollir en el moment en què ho ha demanat.
Avellan també ha explicat un fet sospitós que es dona en diversos punts de la ciutat, i és que apareixen nombrosos objectes d'aquest tipus amb una regularitat que no seria normal.
Perquè també m'han arribat per diferents persones que hi ha punts de la ciutat que sembla que siguin com punts d'atracció de determinats mobles o de determinats objectes voluminosos, no? I sempre passen en allà, jo que sé, hi ha un punt de la Creu Alta, per exemple, que sempre hi ha matalassos. Dius, els veïns canvien tan freqüentment els matalassos com perquè cada setmana hi hagi molts matalassos. Llavors jo crec que això s'ha d'investigar.
La síndica considera que es tracta d'un tema de corresponsabilitat ciutadana i que tothom s'ha d'esforçar per reduir el nombre de brossa present als carrers. En el cas dels mobles i trastos vells, ha recordat que es pot trucar al telèfon gratuït 900-22-22-34 per concertar quan es poden treure els voluminosos al carrer.
De fet, l'abandonament de mobles al carrer va ser, asseguraven els veïns de la zona, el causant d'una plaga de xinxes l'estiu passat al barri d'Espronceda. Del mes de juliol, l'Ajuntament anunciava que intensificaria el control de l'espai públic tant per part de la concessionària de neteja Smartza, com també per part de la policia municipal. Tot plegat per tal d'evitar la presència de grans objectes voluminosos afectats per aquests insectes.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Moure's sense contaminar ja és possible, però continua sent car i minoritari. La transició cap al nou escenari exigeix un canvi cultural. Per impulsar-lo, Sabadell ha estrenat aquest matí la Fira de la Mobilitat Sostenible del Vallès. Fira Sabadell acull des d'avui fins dissabte al migdia la primera edició d'un nou certamen centrat en el vehicle elèctric amb 16 expositors i ponents de primer nivell. El programa, atapeït, inclou tant jornades tècniques com activitats experimentals per a tothom. Marc Serrano, bon dia.
Bon dia. La Fira de Mobilitat Sostenible del Vallès neix com a aparador de l'àmplia oferta existent de vehicles impulsats per energies renovables, netes i sostenibles. S'hi poden veure, tocar i fins i tot conduir cotxes, autobusos, camions, motos, bicicletes i patinets que funcionen sense fum. La cita té un vessant tècnic amb una trentena de xerrades amb professionals del sector i administracions, i un altre de més popular, titulat Viu l'experiència, amb una vintena de propostes als estands i activitats experimentals demà divendres i dissabte. La fira l'organitzen plegats l'Ajuntament, Fira Sabadell i el Gremi de Tallers de Sabadell i Província de Barcelona. El seu president, Josep Manuel López, ha explicat al programa Al Matí els dos grans objectius de la fira: que la ciutadania entri en contacte amb el vehicle elèctric i que pugui aclarir-ne els dubtes.
El mateix circuit de la fira, tot aquell que vingui, que digués que jo sé que és un vehicle elèctric, però no he estat mai sentat dintre un vehicle elèctric conduint-lo, no? Doncs allà podran fer proves, diguéssim, en directe sobre el tema de l'exposició que n'hi haurà allà. I aquest, l'objectiu fonamental de la fira no està en fer negoci ni vendre, sinó és conscienciar, diguéssim, és exclusivament posar en coneixement de l'usuari les possibilitats que té dintre d'aquest sector, que hi ha molts dubtes actualment dintre el que és l'usuari final.
López ha destacat algunes de les experiències que els visitants de la Fira de Mobilitat Sostenible del Vallès podran viure a Fira Sabadell.
El tema de la força d'acceleració del Tesla, el 050, no? Vull dir, el tema de que bufar, diguéssim, l'aire més contaminat que respirem, quin aire més contaminat que respirem, o sigui, el tema d'això, doncs, el que seria respirar aire net o tal, tenim un simulador d'un conductor d'una conducció d'autobusos elèctric també, no? Amb el tema d'això, diguéssim, podem contrastar exactament el que és la teva veu amb el soroll d'un motor, que no fa, no? Diguéssim, amb el tema d'això, no? Bueno, sobre l'equilibri, per veure si es pot suportar bé sobre un patinet, tenim l'energia del vehicle que la podem contrastar com carregar un mòbil.
La primera fira de mobilitat sostenible del Vallès es pot visitar de franc a Fira Sabadell fins dissabte al migdia. El programa complet es pot consultar a firamobilitatsostenible.cat.
I encara sobre aquesta matèria us expliquem que temperatures més càlides a l'estiu i un ambient molt més fred a l'hivern. Aquest és el futur que ens espera a nivell meteorològic, segons el periodista de TV3, Tomàs Molina. Així ho ha explicat en una conferència a l'Aula de l'Aigua aquest matí, on també ha volgut remarcar la importància de començar a actuar ara mateix per tal d'intentar impedir que l'any 2100 el canvi climàtic sigui irreconduïble. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Tomàs Molina ha presentat una ponència sobre quin és el futur que viurem d'aquí 50 anys a nivell meteorològic. Segons els estudis exposats pel meteoròleg, el canvi climàtic ens portarà unes temperatures extrems, es disminuiran les precipitacions, un fet que ja s'està notant en l'actualitat, i tots aquests fenòmens climàtics portaran a migracions de les poblacions que, a conseqüència, faran que visquem en ciutats superpoblades, amb un índex de 5 milions de persones a cada ciutat.
És el pronòstic de ciutats pel 2025. Que el que es veu és que hi haurà moltes ciutats que tindran entre 5 i 10 milions de persones. És a dir, que la tendència serà a tenir ciutats cada vegada més grans, macrociutats, repartides pel món. Per tant, tindrem un món amb moltes ciutats amb dificultats per aconseguir l'aigua.
Per tal d'afrontar aquesta evolució climàtica, Molina s'ha mostrat realista i s'ha posicionat, assegurant que no creu que sigui possible que es compleixin els acords de París, aprovats pels principals dirigents polítics fa 4 anys. Molina ha explicat que per tal de complir-los s'hauria de construir ja una tecnologia que permetés extreure diòxid de carboni.
La vostra generació no n'hi ha prou amb no emetre més fum, no n'hi ha prou. Vosaltres, la vostra generació, heu d'inventar algun mètode que sigui capaç d'extreure diòxid de carboni de l'atmosfera, implementar-lo i fer-lo funcionar abans del 2050.
Tot i això, el meteoròleg no s'ha mostrat dramàtic, assegurant que ara és el torn del jovent d'actuar, explicant que tenen el temps i, sobretot, la tecnologia per tal d'impedir que d'aquí 50 anys patim unes condicions meteorològiques extremes.
Notícies migdia.
2 minuts per arribar al punt de 3:15. L'alcaldable de Ciutadans, Adrián Hernández, vol que la seva formació sigui la més votada en les eleccions del 26 de maig per canviar el govern de la ciutat. Aquest és el principal repte del cap de llista de la formació taronja, que s'erigeix com l'única opció per garantir un govern no independentista a la ciutat.
Serà molt important ser la llista més votada, eh? Perquè depèn qui sigui la llista més votada, jo tinc molt clar que si depèn de Ciutadans farem un ajuntament on no hi hagi un alcalde independentista o no hi hagi una força independentista al govern, però jo no sé si guanyen altres forces polítiques si faran el mateix. És a dir, si el ciutadà de Sabadell vol que realment no hi hagi un alcalde independentista, l'opció és votar Ciutadans, perquè si voltes altres opcions poden arribar a acords amb aquestes formacions.
Així ho ha expressat en una entrevista al programa Al Matí, després que en els comicis de 2015 la formació entrés per primer cop a l'Ajuntament amb 3 regidors. Sí, aquesta entrevista a Carem Madrid, bon dia.
Bon dia. Per fer possible el seu objectiu, Hernández ja pensa en possibles pactes postelectorals. Per formar govern, veu el PSC com el partit amb més possibilitats, tant per ideologia com per probabilitat de vots. Així mateix, també creu que es podria arribar a acords puntuals amb Guanyem o amb els comuns. Tot plegat per poder portar a la pràctica els puntals del seu programa, un d'ells, acabar amb les desigualtats. Fita que, segons l'alcaldable de Ciutadans, passa per actuar als barris.
Plans integrals de barri. Tenim barris que s'ha quedat enrere, barris alguns que se senten oblidats per aquest govern i que una ciutat no s'aguanta si deixem zona de la ciutat caure. El qual és importantíssim fer una aposta decidida per recuperar aquest barri des de l'espai públic, des del transport, des del treball amb entitats del tercer sector.
Hernández també assenyala que cal solucionar qüestions quotidianes que estan provocant molèsties als ciutadans, com l'estat dels carrers o la neteja viària, però també és necessari impulsar projectes estratègics, per exemple, en l'àmbit econòmic.
Una de les fortaleses que ha de tenir una ciutat com Sabadell, la cinquena de Catalunya, és ser més atractiva a nivell econòmic que les ciutats veïnes, amb la qual cosa, si no tenim bones infraestructures, si no fem ordenances fiscals per ser més atractius per a les nostres empreses, si no tenim un manteniment dels polígons, transport públic, no serem més competitius i les empreses que volen invertir no ho faran aquí i ho faran en altres ciutats.
Adrián Hernández va ser ratificat ahir com a alcaldable de Ciutadans i en els pròxims dies es faran públics la resta de noms de la llista. Tot i això, ja ha avançat que els actuals regidors a l'Ajuntament hi seran presents en les 10 primeres posicions. També hi haurà, segons Hernández, persones conegudes de la ciutat i algun independent.
I el Partit dels Socialistes, per la seva banda, ha denunciat avui que el quadripartit està utilitzant l'Ajuntament per fer campanya electoral. Concretament, des del PSC asseguren que una de les formacions de govern està convocant reunions amb diferents entitats i col·lectius de la ciutat per explicar la gestió de l'executiu i per presentar també el seu programa electoral. Un tipus d'acció que, recorden, no es pot impulsar des del 2 d'abril, com fixa l'article 50 de la llei electoral.
Davant d'aquest incompliment de la legislació, el primer secretari del PSC a la ciutat i número 2 a les llistes de la formació Pol Gibert alerta que demanarà a la Junta Electoral que prengui les mesures oportunes si aquesta pràctica continua. Així mateix insisteix que aquest tipus de pràctiques ja haurien d'estar desterrades i que no són pròpies d'un executiu que es defineix com a transformador.
Més qüestions. El primer debat que han preparat una quarantena d'entitats per aconseguir compromisos dels alcaldables de la ciutat acaba amb el compromís d'arribar a acords. Els representants de la majoria de formacions municipals van assegurar que totes les conclusions eren assumibles i que era una qüestió de voluntat política. Els ponents, però, van recordar que aquestes bones intencions s'abandonen quan toca pactar després de les eleccions.
El títol dels debats són 9 compromisos per Sabadell i en el primer, dedicat al model territorial, es van arribar els següents. Primerament, que cal abordar el problema de l'habitatge des de diverses perspectives. D'una banda, renovant el parc actual amb una mitjana de 40 anys d'antiguitat. També aprofitant l'habitatge públic per canviar el model de la ciutat i fer-lo més accessible, ja que la meitat dels sabadellencs no poden comprar-se un habitatge, ho alertava Josep Llobet de la Fundació Bosch i Cardellac.
El 48% de la població de Sabadell no té capacitat econòmica per comprar un habitatge al mercat lliure. Un de cada dos sabadellencs no podem tots plegats anar al banc a demanar una hipoteca i anar amb una promoció lliure a comprar un habitatge.
També es va demanar que Sabadell lideri les inversions en infraestructures a la comarca, sobretot pel que fa al sistema de rondes que hauria d'envoltar la ciutat. En aquest sentit, també es va recordar que això ajudaria a millorar la mobilitat als polígons, fomentant les inversions d'empreses a la ciutat.
Canviem radicalment de tema perquè la Marató de Donació de Sang de Sabadell ha aconseguit 228 donacions efectives i ha comptat amb 251 participants. Aquesta xifra queda molt lluny de les 330 aportacions de l'edició anterior i de les 350 que s'havien fixat com a fita des del Banc de Sang i Teixits. Arnau Maspons, dinamitzador de l'organisme, assegura que aquestes dades impliquen una reflexió.
És un resultat més baix que d'anys anteriors, però també creiem que la diversificació de campanyes a la ciutat, l'oportunitat de poder donar sang al taulí cada mes, escoles i instituts nous que sumen el projecte d'aprenentatge servei, han fet baixar aquesta participació a la Marató d'enguany.
La dada positiva de la Marató, que es va fer ahir al Casal Pere IV i la Biblioteca de Ponent, és la participació de 28 persones que donaven sang per primer cop. Aquesta tarda hi ha una nova oportunitat per donar sang, en aquest cas a l'Escola Salesians, des de les 4 de la tarda i fins a les 9 de la nit. Denunciat per conduir sense punts al carnet.
La policia municipal ha obert diligències judicials contra un home de 35 anys per presumpte delicte contra la seguretat vial. L'individu aturat a la carretera de Badia ahir a la tarda conduïa un vehicle tot i haver perdut tots els punts del permís.
La Universitat Autònoma de Barcelona acollirà entre el 8 i el 10 d'abril la primera trobada científica i cultural de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània.
Es tracta d'una experiència pilot per fomentar la col·laboració entre investigadors i centres de recerca d'ambdós costats dels Pirineus. Xavier Nord, exdelegat del Ministeri de Cultura francès, tancarà la trobada amb una conferència sobre la francofonia. La UAP és la primera seu de l'encontre que pretén que es pugui repetir en el futur en altres universitats de l'euroregió Pirineus-Mediterrània.
I Sant Cugat mesurarà la seva eficiència energètica gràcies a un atlas elaborat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
L'eina permetrà mesurar la contaminació lumínica, l'eficiència energètica dels edificis, el potencial fotovoltaic o la quantitat de vegetació del municipi. La idea és que, en base a les dades objectives recollides, les institucions puguin prendre decisions.
Andrea Motis canvia Nova Orleans pel Brasil.
Cuando bater no coração, quatro pancadas e depois bicho, podes beber, não falha não, é a tentação de ser muito feliz. Quando bater no coração, quatro pancadas e depois bicho, podes beber, não falha não, é a tentação de ser muito feliz. Por isso bom me serva eu de quatro toques, carregadinho de premonição, ele não deixa que...
La trompetista barcelonina porta a la Cava Urbí un espectacle amb les noves sonoritats del seu nou disc, Do Outro Lado do Azul, un treball en què ha explorat els sons del tròpic amb composicions pròpies i de grans noms del país americà com Joao Gilberto, Gal Costa, Marisa Monte o Beth Carvalho. Un espectacle que tindrà lloc demà a la Cava en doble sessió i pel qual ja no queden entrades. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. La idea del disc va néixer durant el Festival de Jazz de Barcelona amb una proposta per muntar un bolo amb música del país sud-americà. D'aquí i de la col·laboració amb el pandero Sergio Kakowski va néixer aquest disc que, per Motis, ha estat un dels reptes més grans de la seva carrera. Són declaracions al magazí Al Matí.
Sergio Krakowski, el pandeiro, em va assessorar molt, no?, a l'hora de moltes coses de la música brasileña, i entre elles em va recomanar algunes persones que escriuen molt bones lletres, que al final, per això, no ho vam poder fer, i va ser ell mateix qui em va posar lletra de molts temes. Llavors ara tenim moltes composicions fetes entre les dues, no?, de Sergio Krakowski i meves. I sí, i la veritat és que d'altres les heu de treballar, no?, perquè jo tampoc parlo portuguès.
Demà la Jazzy barcelonina actua a la Cava Urbí amb totes les entrades venudes i el seu quintet habitual liderat per Joan Chamorro i Ignasi Terraza. Ella mateixa ha desvelat que la sala té un encant especial i que el qui tingui entrada podrà escoltar algunes peces del seu nou disc.
Serà màgic també perquè ja com et deia, estem just abans de la prèvia de la presentació del disc i estem amb tot aquest repertori assajant i amb tot aquest repertori sobre la taula ja amb moltes ganes de dur-lo a terme. I ja veureu que hi haurà passaran moltes coses.
I si algú té ganes d'escoltar Motis, dissabte ho podrà fer al Festival Estrenes de Girona amb tota la banda al complet. Feliç.
Em dic Anna Santiago, sóc gitana. He nascut a Sabadell. Sabies que la presència del poble gitano a Sabadell està documentada des del segle XVII? El cèntric carrer d'en Font encara és conegut popularment com el carrer dels gitanos per les persones que allà vivien. Actualment es calcula que són més de 8.000 gitanos i gitanes que vivien a la ciutat. A Sabadell celebrem nosaltres el Dia Internacional del Poble Gitano.
Aquest divendres a partir de les 11 del matí i des de la plaça 1 de maig de Can Puiganer, no et perdis el programa especial del matí de Ràdio Sabadell. A Xavalet.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres, una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts per arribar al punt de les dues. Repassem altres informacions de la jornada d'àmbit més general i comencem per una última hora, i és que el Parlament ha aprovat la moció del grup PSC Units que reclama al president de la Generalitat, Quim Torra, que de manera immediata se sotmeti a una qüestió de confiança o bé convoqui eleccions. Aquest punt del text ha estat aprovat amb els vots dels socialistes, també Ciutadans, els Comuns i Partit Popular. En canvi, Junts per Catalunya i Esquerra hi han votat en contra, mentre que els quatre diputats de la CUP no han participat de la votació, tot i estar a l'hemicicle. El resultat ha estat molt ajustat, de 62 vots a favor i 61 en contra. La majoria de Junts per Catalunya i Esquerra hauria tombat la moció si no fos perquè els quatre diputats de Junts per Catalunya processats no voten perquè no estan d'acord en la designació del vot i perquè tampoc ha votat el diputat d'Esquerra, Toni Comín, que no està suspès. I avui, en el judici del procés, el comissari dels Mossos, Joan Carles Molinero, ha ratificat avui la versió del també comissari Ferran López.
Molinero ha assegurat al Tribunal Suprem que en la reunió del 28 de setembre al Palau de la Generalitat, Puigdemont va afirmar que declararia la independència si l'1 d'octubre hi havia alguna desgràcia. Ho ha dit literalment.
Recuerdo que el mayor Josep Lluís Trapero hizo una última reflexión en el sentido de que creo recordar que más o menos dijo, bueno, espero, presidente, que el domingo no haya ninguna desgracia importante que tengamos que lamentar, ¿no? Más o menos, aproximadamente dijo estas palabras, quiero recordar, a las cuales efectivamente que el presidente de la Generalitat respondió que si se daba esta situación límite y si se producía alguna desgracia, procederé a declarar la independència de Catalunya en aquell moment.
I en un altre ordre de coses, atenció, perquè una de cada cinc morts al món estan relacionades amb una mala alimentació.
Així ho constata una investigació publicada a la revista mèdica The Lancet, en la qual han participat uns 200 països. L'estudi revela que almenys 11 milions de morts al món durant el 2017 van estar directament relacionades amb una dieta poc equilibrada, marcada per un consum alt de sucre, sal i carn processada.
I el Parlament Britànic dona llum verda a la ajornament del Brexit.
La proposta que ha prosperat per un vot de diferència obliga la primera ministra Theresa May a prorrogar el divorci si no hi ha acord amb la Unió Europea. Brussel·les ha marcat el 12 d'abril com la data límit perquè el divorci es faci efectiu. La votació s'ha produït després de la primera trobada entre May i el líder de l'oposició, Jeremy Corbyn, per traçar una estratègia conjunta que permeti al Regne Unit sortir de l'atzucac.
La contraportada.
Un grup de cinc amics recorre el Sabadell del 1919 a la recerca d'un parell de sabates gastades, o més ben dit, esblanades, una paraula pròpia de la ciutat. Si les troben, podran tornar al 2019. Aquest és l'argument d'una de les novetats editorials d'autors locals que protagonitzaran la Diada de Sant Jordi, que ja se'n suma. L'escriptor sabadellenc David Vila i Ros presenta la seva novel·la juvenil Les sabates esblanades, amb il·lustracions de Sílvia Morilla i editat per la Llar del Llibre, on es presenta demà. Marc.
Rere la història hi ha de fet una altra història, la del naixement del llibre, lligat a la iniciativa Seguint el Fil, en què tres escoles de la ciutat van participar el curs passat. Vila va escriure en el primer capítol perquè alumnes del Miquel, Martí Pol, del Jesús Salvador i del Creu Alta arrodonissin la narració. Els nens van proposar a Vila que acabés ell mateix la seva història i ell ha acceptat aquest repte. Així ho ha explicat aquest matí al programa El Matí de Ràdio Sabadell.
Al veure la bona rebuda que va tenir per part dels alumnes, que ells van fer la seva pròpia continuació de la història, i després em demanaven que jo fes la meva, dic, home, escolta, aquí potser podem crear una eina que pogués servir, d'una banda, per les escoles. De fet, el llibre, a la part final, té una guia didàctica, perquè si els mestres de tercer, quart, cinquè de primària, quan treballen a la ciutat, doncs volen tenir un recurs amè, espero que aquesta, vull dir, que el puguin qualificar així, no? La idea és una aventura, aquesta història, però que permet anar coneixent moltes coses de la ciutat.
La novel·la se subtitula Una aventura sabadellenca. Les seves 90 pàgines estan farcides dels principals monuments, personatges, fets i mots característics de la ciutat, començant pel títol. Esblanar és fer que unes sabates s'adaptin als peus. Aquest llibre, Les sabates esblanades, es presenta demà divendres a les 7 del vespre a la Llar del Llibre, al carrer Sant Antoni, amb el mateix David Vila i Sílvia Morilla, la il·lustradora.
Doncs amb aquesta proposta literària posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Ara arriba tota la informació esportiva amb aquesta última hora que hem conegut aquest matí sobre l'interès d'un grup inversor americà per una part de les accions del Centre d'Esports Sabadell. Ens ho explica ara, d'aquí res, 20 segons, el Pau Vitorí. Fins demà.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.